Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els preus dels carburants han tornat a pujar aquests dies, com ja és costum, en dates de molta mobilitat. Són també més cars si els comprem, si els comparem amb la Setmana Santa de l'any passat, en què va caure a finals de març. En concret, el preu més habitual a Barcelona per un litre de gasoil és 1,32 €, 17 cèntims més que el 2018. A Lleida es paguen 16 cèntims més per litre. En la gasolina de 95, la tendència és pràcticament la mateixa. L'increment dels preus dels carburants és conseqüència de l'augment del preu del barril de petroli tipus Brent, el de referència a Europa, però en aquestes dates concretes s'hi afegeixen altres factors, com ara la competència i l'alta demanda. Destaquem també que el sindicat de pilots SEPLA, a través de representants, i la direcció de l'aerolínia Air Nostrum negocien avui per desconvocar la vaga de pilots que ha començat ara fa unes hores per a la filial d'Iberia. L'aturada podria suposar la cancel·lació de 148 vols durant la Setmana Santa. De moment ja se n'han anul·lat una tercera part. Els pilots denuncien l'externalització de serveis cap a altres aerolínies per sobre del que s'havia pactat amb la direcció de l'empresa. Aquests tres primers dies de Setmana Santa són els de convocatòria d'aturada i també la setmana vinent, dilluns, dimarts i dimecres. Més notícies a aquesta hora. En el judici del procés, el secretari dels atestats de la Guàrdia Civil entre el setembre i l'octubre de l'any 2017 ha declarat avui com a testimoni. De fet, és un dels policies que ha de declarar en les properes hores. Avui ha atribuït al secretari general d'Economia, Josep Maria Jové, i també als Mossos d'Esquadra i l'ANC i Òmnium, el que ha qualificat d'arquitectura de la rebel·lió i ha fet referència a suposats documents que pretenien arribar a la declaració de la República. I l'informe definitiu de l'autòpsia confirma que el nen de 2 anys, Julen, va morir pocs minuts després de la caiguda al pou de Totalán, a Màlaga. L'escrit explica que el petit va perdre la vida cap a les 2 del migdia del 13 de gener i que la causa fonamental va ser la precipitació. El text descarta que el cop d'una piqueta provoqués la mort de Julen, com manté la defensa del propietari del terreny. I recordem en plana cultural que ha mort als 83 anys l'actriu sueca Vivi Anderson, musa del director de cinema Ingmar Bergman. De la seva mà, Anderson va protagonitzar clàssics com El setè segell, Maduixes silvestres i Persona. Entre els nombrosos premis que Vivi Anderson va recollir durant la seva carrera artística hi ha l'Os de Plata com a millor actriu a la Berlinale de l'any 1963 pel seu paper a la producció L'amant. I avui, dilluns sant, s'han celebrat algunes misses crismals en algunes catedrals de Catalunya, concretament a la de Tarragona, a la de Solsona i a de la Seu d'Urgell, presidides pels seus respectius bisbes. I aquesta nit, a partir de 8:45, s'il·lumina la façana de la Passió a la Basílica de la Sagrada Família, amb l'escultura, llum i so al servei de la fe i amb l'audició de fragments bíblics i comentaris d'Antoni Vedell, bisbe auxiliar de Barcelona. Des de 8:45 i fins a 9:45 a la façana de la Passió de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. De seguida al Mirador. Seguim avui amb el segon dels col·loquis electorals, en aquest cas amb la número 3 de la llista per Barcelona del PP, Irene Pardo. Abans, però, el pensament del dia amb Miquel Albert Soler, que és el director de l'entitat Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. Fa unes setmanes, el programa d'aquesta emissora titulat Xirinacs Avui va rebre un dels premis Ràdio Associació de Catalunya. Per tant, en primer lloc, vull felicitar de tot cor a totes les persones que fan possible aquest excel·lent programa. I en segon lloc, ens podem preguntar, avui no ens faria falta també una veu d'església igual que la de mossèn Lluís Maria Xirinacs? Recordo encara en la meva adolescència haver vist a mossèn Lluís Maria davant de la presó Model de Barcelona reclamant i reivindicant la llibertat dels presos polítics. també el recordo encapçalant moltes manifestacions en les quals el lema reivindicatiu era llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Ben mirat, no són també ben actuals aquestes reivindicacions? Mossèn Xirinacs demanava més llibertat per Catalunya. Realment la necessitem perquè se'ns deixi votar sense cap tipus de restricció. Demanava amnistia pels presos polítics. Bé, doncs ja veieu, un tema ben actual també avui, malauradament. I finalment demanava estatut d'autonomia. Potser encara suposant que considerem que aquesta fase de l'estatut d'autonomia ja està superada, no oblidem que el darrer estatut d'autonomia que nosaltres vam aprovar en referèndum i que va aprovar també el nostre Parlament està suspès. Per tant, penso que veritablement una veu actual d'Església, com la de mossèn Lluís Maria Xirinacs, seria molt adient i molt necessària avui, i segur que també estaria molt recolzada per molts laics cristians i per altres religiosos eclesiàstics catòlics. Que tinguem molt bon dia. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Diuen que vivim en una democràcia madura i plena.
Que la nostra llibertat d'expressió està garantida.
Que sense violència es pot parlar de tot.
Que la justícia funciona.
Que no hi ha presos polítics i que ja som lliures.
I en estos momentos me considero un preso político.
Només lluitar per la nostra llibertat ens fa lliures.
El 28 d'abril
va de defensar els nostres drets.
Va de democràcia.
Va de llibertat. Esquerra Republicana.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 8 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i avui també de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui compartirem el segon dels nostres col·loquis electorals amb els diferents partits polítics de cara a les eleccions generals del 28 d'abril, aquesta vegada amb Irene Pardo, candidata número 3 per Barcelona del Partit Popular i també des de fa un any presidenta de Noves Generacions, la branca jove d'aquest partit del PP a Catalunya. Se suma també al programa el nostre col·laborador Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat. El PP es presenta a aquests comicis a nivell estatal després d'haver estat més o menys la meitat d'aquesta curta legislatura governant, amb Mariano Rajoy al capdavant, però també després d'haver perdut el poder després de la moció de censura
que ara fa poc més de 10 mesos Pedro Sánchez va presentar al Congrés i que va prosperar amb el suport dels socialistes, de Podem i de diversos partits nacionalistes i independentistes. Amb les possibilitats ara per ara difícils de guanyar, segons les enquestes, però amb el desig d'intentar recuperar el govern amb un aire nou després que Rajoy plegués i amb Pablo Casado al capdavant, els populars, dintre d'aquestes dificultats que li donen les enquestes, busca oferir un missatge positiu en moments, certament s'ha de dir també, molt difícils, convulsos, i amb el tema de Catalunya, que de moment, amb la competència també de Ciutadans i de Vox, a nivell de Catalunya i d'Espanya, no dona gaire bons auguris, de moment, al PP. Avui parlem de les propostes dels populars. I per fer-ho, com us anunciàvem, ens acompanya Irene Pardo, presidenta de Noves Generacions del PP a Catalunya i candidata número 3 de la llista per Barcelona. Senyora Irene Pardo, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Gràcies, bé. I també saludem Guillem Porçals, politòleg, màster en seguretat. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, primer de tot, amb quin objectiu es presenta el PP a aquestes eleccions? Després de, m'ho reconeixerà vostè segur, del moment polític que vivim, molt, no sé si dic, crispat, molt, amb missatges molt contundents d'uns i altres.
Doncs ens presentem amb unes eleccions on el proper 28 d'abril estem escollint dos coses. O un partit socialista de la mà d'aquells partits que són independentistes i aquells partits que, bueno, animen també a la violència als carrers, com hem vist tant al País Basc com aquí a Catalunya. Doncs nosaltres ens presentem com aquella alternativa a recuperar la convivència i la democràcia a Espanya. És el Partit Popular, es veu a les enquestes, al final estem liderant aquell bloc de centre-dreta a Espanya, hi ha dos partits més, i bueno, nosaltres estem demanant aquell vot que es concentri al Partit Popular, perquè és l'únic partit en aquest bloc que té les garanties per poder fer front i per poder treure a Pedro Sánchez de la Moncloa i evitar una altra vegada que es torni a pactar amb aquells que volen trencar Espanya i que estan per la via de la ruptura i de la il·legalitat.
Alguns analistes i molts ciutadans diuen que les candidatures del PP a Catalunya no s'han fet, diguéssim, pensant a tenir un bon resultat aquí. Vostès què hi diuen quan els comenten això?
Les candidatures en general?
En general, per exemple, la número 1 per Barcelona, Cayetana Álvarez
doncs
de Toledo.
Doncs jo crec que Cayetana Álvarez de Toledo, dit per molts periodistes, és la candidata millor preparada a dia d'avui de tot el, diguéssim, de tots els candidats que es presenten actualment. Nosaltres fa poc va haver-hi el debat a La Vanguardia i vam veure com la nota màxima que li donaven era ella del bloc constitucionalista. Després també empatàvem nota amb un altre representant dels partits independentistes. Hem vist com està donant la batalla, com al final l'està donant el missatge que el Partit Popular sempre ha defensat i l'està defensant molt bé en tots els debats que va, totes les entrevistes que dona. Avui aquest matí també ha estat a TV3 denunciant al final que els nostres votants demanen, no?, que és aquella neutralitat i dels mitjans de comunicació a Catalunya, defensa amb fermesa i contundència la llibertat a Catalunya. Ho va fer també fa uns dies a la Universitat Autònoma, on es van viure uns episodis que sembla mentida que a dia d'avui els tinguem que viure aquí a Catalunya, aquí a Espanya, en ple segle XXI, quan estem reivindicant llibertat, i vam veure com quasi no va poder donar o assistir en aquella conferència que estava programada a la universitat. Crec que ho està fent molt bé, crec que està donant un missatge positiu i a la vegada contundent per tots els nostres votants i per aquells que potser en algun moment també s'han sentit una mica desconnectats del Partit Popular.
I per què una persona com ella, que no és d'aquí, que no coneix, diguéssim, per l'experiència del dia a dia a Catalunya?
Doncs la veritat que això és una mica una cosa que s'està dient, que sembla que una persona de Madrid, de Sevilla, de Galícia no pugui presentar-se en unes eleccions generals a Catalunya, però veiem com al llarg de la història i actualment, veus que per exemple la Meritxell Batet va de número 2 amb el Partit Socialista a Madrid i no passa res. I ningú dubta d'ella, ni ningú la critica, ni...
Sí, la llei ho permet, certament, però vaja, els ciutadans moltes vegades pensen, home, és millor que els candidats per províncies siguin de la terra.
Bueno, és que sí, però al final són unes eleccions generals on el tema és el que és, malauradament, on també nosaltres portem un programa electoral on es parla d'educació, de seguretat, de sanitat, i de tots els temes que al final ens preocupen a tots els espanyols, però tots sabem que aquestes eleccions estan encarades amb el tema de Catalunya i Espanya. Cayetana Álvarez de Toledo porta molts anys implicada amb el tema català, amb el tema de l'independentisme. Cayetana ha estat molt vinculada també a Catalunya, a Barcelona, coneix molt bé la situació, coneix també molt bé el territori, que en parli català o no parli català, jo crec que el tema de la llengua hem de deixar que sigui algo com un mur i obrir-nos una miqueta més, no? Ja et dic, al final que molts candidats de Catalunya es presenten per altres llocs a Espanya, no passa res, els reben amb els braços oberts, i aquí doncs sembla que tinguis que parlar en català, somiar en català i ser un català dels peus al cap, i no és així. Són unes eleccions generals on portem un programa a nivell nacional, per tant qualsevol persona espanyola pot presentar-se a qualsevol part d'Espanya.
Doncs a banda d'això, que ja no incidirem més, volem preguntar a Irene Pardo, abans de donar veu a Guillem Porcells, pels eixos principals del programa que planteja el PP en aquestes eleccions, també tenint en compte que és un PP renovat, un PP que ha passat aquests últims mesos a l'oposició i que busca recuperar el govern d'Espanya.
Doncs sí, el Partit Popular, com bé deies, Ignasi, ha presentat un projecte renovat arreu d'Espanya. Hem renovat a Pablo Casado, ha renovat les llistes en un 80% aproximadament als caps de llista, i les llistes també en les altres posicions. Perquè volem la societat, al final els nostres votants ens demanaven aire fresc, noves persones, i hem fet cas a el que ens demanàvem, i en aquest sentit crec que hem complert. I nosaltres, els eixos principals, sobretot, és el tema Catalunya i Espanya, com bé deia. Nosaltres és recuperar la legalitat i la normalitat a Catalunya. Si cal aplicar un 155, com nosaltres volíem, i no com Ciutadans i Partit Socialista ens va obligar, un 155 fins que s'instauri la legalitat i la normalitat a Catalunya. No ha de servir aquest article per castigar els catalans. Tot el contrari, nosaltres volem tornar a donar l'autonomia a tots els catalans.
Perquè ara, segons vostès, no s'està complint la legalitat amb una Generalitat restablerta, un Parlament que funciona com una comunitat autònoma amb les atribucions que li dona l'Estatut?
Doncs estem veient que al final les institucions a Catalunya són un instrument ideològic i partidista, i no sol ideològic i partidista, sinó que també serveixen per pisotejar els drets i les llibertats d'aquella part de catalans que no pensem com ells. És a dir, el que no podem estar és setmanes parlant de si es compleix la llei electoral i que si traiem els llaços grocs o no els traiem. No es poden destinar recursos econòmics de tots els catalans per temes partidistes, de si referèndums, que si diplocats a l'estranger, i mentrestant tenim cues als hospitals i llistes d'espera interminables. Tenim els nens estudiant en barracons. No hi ha normalitat a Catalunya, no hi ha normalitat als carrers, i mentre tinguem un president de Catalunya que va per la via de trencar Espanya, perquè no veiem un altre discurs, no hem vist com ha afluixat, segueix per aquesta via, doncs això serà necessari.
Bé, entrarem en més aspectes sobre el programa del PP per aquestes eleccions. Senyor Guillem Porcells, potser, si vol començar una mica per les expectatives o pels possibles escenaris, o vol preguntar-li alguna cosa directament a la candidata que ens acompanya avui?
No, partint del que estàs escoltant, sí que és cert que en aquestes eleccions està molt en joc. Pedro Sánchez va convocar les eleccions en el millor moment per ells, que va ser després gairebé de la Convenció Nacional del PP, després de tota la regeneració ideològica i de quadres del partit. Per tant, venim d'un Partit Popular que realment és nou, en aquest sentit. Va plantejar moltes idees sobre la taula. Vaig estar seguint la Convenció Nacional, van sortir molts temes sobre la taula, i abans que es poguessin consolidar, es van convocar aquestes eleccions.
És a dir, d'una banda, no ha donat potser temps que aquesta renovació del PP, no sé què pensarà Irene Pardo, però que es completi aquesta renovació del PP, però d'altra banda, el PP també demanava eleccions immediates. Pedro Sánchez, de fet, havia insinuat o s'havia mig compromès a convocar-les immediatament.
Sí, Pedro Sánchez va dir que convocaria les eleccions en un temps determinat, no va complir amb aquest temps.
Fins i tot va arribar a dir que fins al 2020, després.
Que fins al 2020 no
deixava. Esperin asseguts, va dir.
Aleshores, estem veient com tot un seguit de marcs que van canviant un darrere l'altre. Això agafa el PP amb el, marc, amb el peu canviat, agafa Ciutadans completament fora d'òrbita perquè no s'esperava en cap moment eleccions.
I Podem també,
digues. I Podemos completament se'l... També, és a dir, era el principal soci de govern, es pensaven que traurien endavant els pressupostos, van demanar les forces independentistes que tenien endavant els pressupostos, no va ser així, per sorpresa de tothom, i es van convocar les eleccions. Aleshores, això és arribar a un moment, o arriba a un punt, on apareixen nous actors, com són les eleccions d'Andalusia, on Vox hi rompeix amb força, el discurs i l'agenda pública, per dir-ho així, de la dreta política, el marca Vox, qualsevol reacció que deia Vox l'acaba afectant la resta de partits, i per el que he estat escoltant, és un factor de que Vox pot treure molts vots bàsicament perquè el debat es centra en Catalunya. Uh-huh. És a dir, durant l'etapa de Rajoy com a president i de Soraya com a vicepresidenta, es va fer el referèndum. Durant l'etapa de Rajoy i de Soraya, al capdavant de Moncloa, es va intervindre la Generalitat, es van convocar eleccions i van tornar a guanyar els independentistes.
Uh-huh. Tot i que Ciutadans va capitalitzar molt el 155, com sabem, va ser la força més votada, de fet.
Inclús va sortir Miquel Iceta a dir que ell havia sigut el mediador per el que no s'havia intervingut TV3, etc. Per tant, veiem tot d'actors que van apareixent a la palestra política i crec que en aquest cas es troba a faltar una cosa que comentàvem una mica, era el constitucionalisme sensat. És a dir, trobàvem uns Ciutadans completament fent estridències polítiques, prometent coses que no sabies ben bé com podia complir, et trobaves un Vox amb un Abascal que gairebé semblava el Cid o Don Pelayo anunciant determinades coses, i et trobaves un PP que no tenia quasi discurs, que acabava per decidir de sortir de la Convenció Nacional, que no sabies ben bé el que et presentava, i que en alguns sentits ha anat al carro de la resta de partits, uh-huh. Cosa que fa que molt votant, no només aquí, sinó a la resta d'Espanya, vegi el PP com un partit en el qual confiar, però al mateix temps, si s'entra com a Catalunya, no dona garantia de res.
Per això hi ha una previsió que votants del PP d'anteriors eleccions vagin a Vox, així diuen les enquestes. I en tot cas, què diu vostè, senyora Irene Pardo? L'escenari que ens ha dibuixat com a politòleg Guillem Porçals em sembla interessant per pensar-hi.
Sí, és interessant. A veure, la veritat, no podem negar que nosaltres vam tindre, no?, la moció de censura, de cop i volta, Mariano Rajoy, doncs, marxa, es convoca per primera vegada també unes primàries al Partit Popular, algo com a novetat que nosaltres no estàvem preparats allò de tindre sis candidats per escollir, era algo, un procés nou per nosaltres, és a dir, de cop i un dia estem governant, el dia següent no, de cop i volta ens canvia
Rajoy decideix
la forma d'escollir el nostre president, primàries, doncs aquí al partit també en aquest procés vam sortir reforçats, però a la vegada, bueno, al final els afiliats tenim que decidir, dintre de les nostres juntes doncs uns donen suport a un candidat, donen suport a uns altres, doncs com a tot aquí doncs es van perdre també setmanes en aquesta preparació d'aquest congrés i també bueno, doncs al final tot es va una mica fragmentar temporalment amb aquells suports als candidats, no? I ara, doncs, que ha passat sis mesos després, mig any després, si no comptem una mica l'estiu pel mig, doncs ens trobem unes eleccions generals. A la convenció del Partit Popular al gener a Madrid, Pablo Casado, durant una hora i mitja, va explicar un projecte per a Espanya. Un projecte per a Espanya a tots els afiliats, a tots els simpatitzants i tota la gent que ens escoltava, on es parlava d'educació, de seguretat, d'una justícia àgil, independent, on es parlava d'aquesta cohesió d'Espanya i aquesta garantització de la unitat d'Espanya i el respecte del nostre estat de dret. Es van marcar uns cinc eixos molt, molt importants, no?, que ens ha agafat una mica, sí que és veritat, a tots, que encara no hem acabat d'assumir, interioritzar, però perquè és algo nou per nosaltres, sempre, també és veritat, que no hem canviat la nostra essència del partit i els nostres principis, no? Però, bueno, ha sigut un any molt difícil políticament per tots els partits i especialment pel Partit Popular. Uh-huh. I aquestes eleccions, Andalusia, per què va passar allò de Vox? Perquè es va enfocar també en el tema català. La pròpia Susana Díaz ho va dir. Diu, aquí s'ha parlat de Catalunya quan eren unes eleccions andaluses. Sí, és a dir, vam veure, Santiago Abascal va guanyar 12 escons al Parlament andalús perquè va sortir a cavall per la platja dient la Reconquista, no?
I no seria més desitjable que el tema de Catalunya ocupés, evidentment, un lloc, però que no fos potser tan rellevant, almenys des de la projecció pública d'aquestes eleccions?
Doncs és que és molt rellevant el que està passant a Catalunya. És que és normal que estigui eclipsant altres temes, encara que no podem deixar de banda el tema d'altres temes com hem estat parlant aquí, no? Educació, sanitat i justícia i altres temes que són molt importants, però és que estem parlant del futur d'Espanya. Estem parlant de que el 28 d'abril, depèn de lo que surti en aquestes eleccions, és que potser a l'endemà tornem a tindre una altra vegada un referèndum a Catalunya d'autodeterminació, o perquè Pedro Sánchez ho consenteix encara que no sigui vinculant. Què passarà? Què passarà? Mm-hmm. No? I què tornarem a veure? Catalans enfrontats entre aquells que no volen el referèndum i una altra vegada tota la gent independentista als carrers i una altra vegada les institucions catalanes plenes de simbologia que exclou amb una part de catalans? Mm-hmm. O ho solucionarem tot amb un relat una altra vegada d'intentar seduir d'alguna manera aquella gent que ha desconnectat de l'estat, d'Espanya, intentant explicar-los, intentant fer pedagogia, intentant recuperar la simbologia de l'estat a Catalunya, intentant explicar que ningú ens roba, que l'estat, o sigui, que som molt millor junts amb Espanya que no separats, que formem part d'una Unió Europea que ens dona progrés i futur.
El que passa és que a Catalunya també hi ha el que vostè descrivia d'escenaris violents, evidentment no és ni de bon tros majoritari entre molts catalans que són independentistes o que són partidaris de
doncs
decidir un dia el futur.
Jo et diré una cosa, Ignasi, jo actualment a tots els jocs que estic anant en campanya no em trobo les mateixes imatges que la Universitat Autònoma, però és que jo ahir vaig anar a un poble de Lleida, a les Borges Blanques, i sol arribar em vaig trobar com tothom ens cridava, ens tocaven el xiulet. No vam poder fer un passeig normal per les Borges Blanques. No va passar cap incident, gràcies a Déu. Jo crec que els catalans som gent cívica, la majoria, sempre estan els quatre que jo crec que al final fan mal també al projecte que jo no comparteixo.
Però
no?
Que és legítim, evidentment.
Però, sí. Bueno, que jo respecto i cadascú té la seva ideologia i les seves idees, però jo crec que la violència, doncs, d'un costat o d'un altre no afavoreix a cap projecte,
mai,
no?
Mai. Potser seria atribuïble a tot això que pugui passar.
Però hi ha molta tensió.
Sí, evidentment, des de la condemna a la violència, sempre, però no seria potser atribuïble també a aquesta situació, doncs, molt excepcional, amb persones en presó preventiva, que estan sent jutjades pel procés, amb una sensació de molts catalans que no se'ls escolta, no sé.
Bueno, és que clar, nosaltres com a Partit Popular al final no som jutges, és a dir, hi ha unes persones que estan en presó preventiva perquè se'ls va dir per activa i per passiva que si feien el que van fer els dies 6 i 7 d'octubre, que si es convocava també un referèndum que era
sí,
il·legal...
6 i 7 de setembre, vol dir?
Sí, 7 de setembre, perdona, del 2017 al Parlament, perdona, on es van aprovar que hi hagi de transitorietat al Parlament de Catalunya, on van ser dos dies molt intensos i molt tensos també, on hem vist vagues generals que doncs, Catalunya ha sortit en la seva imatge molt perjudicada i on hem vist a un president de la Generalitat apretat aquells CDRs que al final aquests sí que no fan cap favor a ni a Catalunya ni als catalans en el seu conjunt, doncs, bueno, què fem?
Bé, avui amb Irene Pardo, que és candidata número 3 per Barcelona de la llista del PP a aquestes eleccions generals, amb un panorama molt obert encara, però que, segons les enquestes, té més coll avall al PSOE en aquests moments. No li demano que ens reveli, perquè segur que no ho farà tampoc les enquestes internes que té el PP, però aquí circulen molt i suposo que tothom lluita pel vot, es parla molt de les províncies petites, on hi ha diputats que ballen per pocs vots. Doncs quina sí. És l'esperança del PP, tot sabent que té molta competència del vot de centre ciutadans, diguéssim, de la dreta Vox,
sí.
O l'ultradreta, vaja.
Bueno, jo crec que el panorama actual jo crec que és molt difícil per totes aquestes empreses, tant el CIS, el famoso CIS de Tezanos, no? Que, bueno, ja veiem com va i que
Andalusia va fallar,
i bastant,
alguns aspectes,
i bastant, però van fallar totes. És a dir, jo crec que estem en una situació política excepcional on és molt difícil acertar què passarà. Sobretot aquí a Barcelona es presenten, crec que, 7 partits. La irrupció de Vox, com afectarà? No és el mateix potser a Madrid o a Castella i Lleó, a segons quines províncies, que potser a Barcelona o Lleida. És a dir, aquest partit no té la mateixa transcendència a tot el territori que un territori que l'altre. No sabem com afectarà. Sí que és veritat que aquesta fragmentació de vot, i això són matemàtiques, en moltes províncies no donen ni a l'escó ni al Partit Popular ni a Ciutadans.
I se'l pot emportar el PSOE, és el que passarà.
I se l'emporta el PSOE, per exemple, a Lleida, que jo vaig estar ahir a Lleida amb els companys del Partit Popular, a l'escó, diguéssim, de la banda dels constitucionalistes, el perdia el Partit Popular, no el guanyava ni Vox ni Ciutadans i se l'emportava al Partit Socialista. És per això aquest missatge d'aquesta concentració del vot per poder fer possible un govern constitucionalista segur, de valor segur.
La pregunta ràpida i clara, senyora Pardo, si el PP, encara que no sigui la força més votada, suma amb Ciutadans i Vox, intentarà formar govern?
Per suposat. Nosaltres...
Per tant, allò de la llista més votada, en aquest cas... Bé, que això tothom ho ha defensat pel seu terreny, diguéssim.
Bueno, nosaltres sortim a recuperar Espanya, no, llavors, i sortim a guanyar. Sortim a guanyar les eleccions. Jo no en crec tampoc totes les enquestes, algunes enquestes que ens donen uns resultats...
Sí, l'última del 6, a Catalunya, 3 diputats a Vox i un al PP.
Sí.
Els
bueno,
números són així.
Coses així. Jo crec que la gent vota amb el cor, però també amb el cap, i no tot ha de ser crits i a veure qui crida més alt el Viva Espanya, sinó després també s'ha de governar, s'han de prendre decisions, perquè Catalunya és important, però també la gestió d'un país és molt important, i jo crec que la gent al final, el dia 28, tindrà cap, a la vegada que cor, i votarà amb racionalitat i sensatesa.
Irene Pardo és la primera vegada que va de número 3 en unes llistes electorals. Té 30 anys encara, no?
29.
29 anys. Per tant, jove. Hi ha candidates joves. Divendres, per exemple, ens visitava una candidata de Ciutadans també de 26 anys. En el PP també el líder té 37 anys, el secretari general 34, és a dir, que hi ha joventut. No sabem si aquesta joventut, ja no només en el PP, sinó en altres partits, és garantia de bons lideratges futurs. Veurem,
doncs,
no?
Bueno, el que ens diferencia el Partit Popular i diferencia d'altres partits és que nosaltres tenim gent amb experiència més gran, i també tenim joventut, com bé has dit, Pablo Casado és jove, té 37 anys, però també té experiència. Pablo Casado ha sigut vicesecretari a l'etapa de vicesecretaria del partit, a càrrec orgànic dintre del partit, a l'etapa de Mariano Rajoy, quan estàvem governant. És a dir, doncs, bueno, tenim joventut, però a la vegada experiència, i aquesta és la nostra garantia que ens diferencia de la resta de partits.
Avui amb Irene Pardo, número 3 del PP a la llista per Barcelona. Aquestes eleccions generals, parlem del programa dels populars. La veritat és que el temps se'ns tira a sobre. Sobre les enquestes i la projecció de resultat, en un minut abans de la pausa, senyor Porçals, vostè creu que el 6 pot encertar més que Andalusia? Difícil de saber, no?
És molt difícil de saber, perquè bàsicament les enquestes, de la forma que es fan actualment, via telèfon fixa, les hores que es fan d'això, ja busquen un públic molt concret, perquè hi ha molts pocs casos es pregunta per telèfon, molt pocs casos d'això, per tant, costa molt trobar una transversalitat o una electoralitat amb el votant.
I que hi ha molts indecisos, també.
Això a part, és a dir, estem parlant d'una xifra d'indecisos del 41%.
És molt,
Mai molt. Havíem arribat a aquesta xifra. I en el cas del possible votant de transferència de vot entre Ciutadans, PP i PSOE, estem parlant de 800.000 vots. Estem parlant d'unes xifres enormes, d'unes xifres que mai ens havíem trobat amb això, i que realment aquesta gent, molta, decidirà el seu vot quan es trobi davant de la taula i dirà aquesta papereta o aquesta altra.
Disculpi, senyor Porçals, perquè passen 3 minuts a 6:45, tenim una pregunta del dia, i és: quina opinió teniu del missatge que ofereix el PP en aquestes eleccions? Teniu 3 possibles respostes. La primera: és positiu, necessari i molt adequat per al moment actual. Segona opció: és massa radical, sobretot en relació amb Catalunya en temes socials i econòmics. I la tercera: és desesperat, perquè intenta recuperar vots perduts i l'haurà de replantejar després. Després donarem com va el resultat, però, amics oients, si entreu a radioestel.cat, voteu sobre aquesta enquesta i teniu temps fins demà al matí. Ara fem una pausa, anirem a la notícia curiosa i a l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 6:45 de la tarda, a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja 5 minuts de 6:45. Seguim amb Irene Pardo, candidata número 3 del PP per Barcelona en aquestes eleccions. I anem ràpidament amb la Guadalupe Galisteo, que ens presenta una notícia curiosa per trencar una mica el ritme d'aquest programa d'avui sobre cinema. Oi, Guadalupe? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Els que heu seguit el meu recorregut en aquesta casa ja sabeu que m'agrada molt el cinema i que a la mínima que puc en faig referència. Avui parlem de les eleccions generals que celebraran diumenge de la setmana vinent. Aquests dies són de campanya electoral, mítings i reflexió. Per trencar una mica la dinàmica habitual, m'agradaria parlar avui sobre pel·lícules que parlen de campanyes electorals per posar-vos en el seu context com el món cinematogràfic ha anat reflectint aquest període propi de les democràcies. Comencem molt enrere. La primera pel·lícula es diu L'últim hurra, una pel·lícula del director John Ford i de l'any 1958. Parla de l'alcalde d'una ciutat de Nova Anglaterra situada a la costa atlàntica dels Estats Units. Un cop complert el seu mandat presidencial, es presenta a la reelecció. Quan comença el període electoral, els seus amics li recomanen que canviï de mètode de campanya per poder competir amb el seu rival en els comicis, ja que l'adversari polític està impactant amb força en la població. Aquesta producció, tot i que és antiga, reflecteix molt bé la realitat. Anem amb la següent, El millor home, de l'any 1964. Narra la campanya electoral de dos candidats a la presidència dels Estats Units, que són William Russell i Joe Canwell. La trama principal gira al voltant dels estils antagònics dels dos personatges a l'hora de plantejar els seus discursos. Surten idees, com ara la lluita del poder, i el film qüestiona els mètodes a l'hora d'aconseguir-lo, el que anomenaríem l'ambició, i és un sentiment que podem veure amb molts candidats també ara i aquí. La tercera pel·lícula a la que vull referir-me és Colors primaris, de l'any 1998, i protagonitzada per John Travolta. Està ambientada en l'any 1992, quan Jack Stanton, governador demòcrata d'un estat del sud, viu immers en la campanya per la presidència dels Estats Units. Amb un clar suport de la seva dona i col·laboradors, l'aspira en tirar endavant el pla. En plena campanya, però un escàndol l'amenaça i tot empitjora. Això podria recordar-nos, en molts casos aquí a Espanya, com també alguns recents als Estats Units amb Donald Trump i Hillary Clinton l'any 2016. I l'última pel·lícula ja d'aquest segle es diu L'home de l'any, del 2006, i protagonitzada per Robin Williams. El film descriu com el còmic televisiu Tom Dobbs, que sempre fa broma dels polítics, pren la decisió de presentar-se a les eleccions presidencials als Estats Units com un candidat independent. Sap que no té gaire possibilitats, però de manera sorprenent guanya les eleccions. Encara que sigui ficció, ens planteja si realment tothom pot fer política o s'hauria de cursar el grau. Si veiem els polítics del govern espanyol i el Parlament català, ens adonem que pocs d'ells han estudiat ciències polítiques i no hauria de deixar d'esmentar el cas de Trump, que era un home de negocis i ara és el president dels Estats Units, després que durant la seva campanya electoral no va deixar de criticar els polítics. Són casos ficticis, els de la majoria de les pel·lícules que he esmentat, però que ens porten a reflexionar sobre l'actualitat.
Gràcies, Guadalupe. Bé, el cinema és ficció, però la realitat és la que és. Potser, ho diem moltes vegades, la política no s'ha d'entendre com una professió per a tota la vida, no? És un servei moltes vegades temporal. En tot cas, Irene Pardo, abans d'acabar, com que ens queda poc temps, li volia preguntar per aquest gir que ha donat el PP en Pablo Casado en temes com, per exemple, l'avortament, l'eutanàsia, defensa de la vida, la família... Què diria? Els titllen d'haver girat massa a la dreta, de vegades.
No, és que al final
Nosaltres, el Partit Popular, sempre hem defensat la vida i nosaltres sempre hem dit sí a la vida. El tema de la llei d'avortament ara mateix està recorreguda al Tribunal Constitucional, per tant, nosaltres no ens pronunciem sobre això, estem a l'espera.
La llei del 2010,
Del 2010, correcte. I llavors nosaltres, com... De moment, estem a l'espera de que es pronunciï.
Però sí que voldrien tornar enrere, per exemple, a la llei del 85 o altres supòsits despenalitzadors, per exemple, en el tema de l'avortament?
Bueno, nosaltres...
Ja no els agrada l'avortament.
No, nosaltres, el Partit Popular, en els nostres valors i principis, diem sí a la vida i en el context actual en el que es trobem a Espanya, on tenim un greu problema demogràfic, un greu problema de natalitat, el Partit Popular que proposa una llei de maternitat d'ajudar totes aquelles dones que vulguin ser mares i que no tinguin que renunciar per la seva situació econòmica. Una flexibilitat, temes d'ajudes a la vivenda, ajudes econòmiques, perquè està comprovat que cap dona, o quasi bé cap dona vol renunciar a ser mare si es queda embarassada i que moltes vegades va en funció doncs, de...